No, aquest tio està de vacances completament, ja.
Una setmana?
Sí, una setmana.
A veure, és que jo...
Però li és igual, vull dir, està aquí una setmana.
Però és que els agafes carillos, se te'n van.
Ja.
L'última setmana de temporada d'estiu tornaré.
I fresquet, tornarà fresquet, haurà renovat energia. Sí, sí.
L'agafaran a mi, el carinyo.
Sí, no, a la tarda hi haurà...
Xavi Segura.
Tu continuen fent els matins, Martí.
Martí,
com els bons.
Hi haurà Xavi Segura, sí.
Una setmana sí que hi seràs, tu, Martí.
Una setmana que sí, que...
Ho passarem bé.
Anirem passant.
Home, perquè... estic esperant que arribi ja, Martí.
Quasi bé tots.
Què em diràs, tu?
No, home, clar.
Aquí, pluges i de tot hi haurà aquella setmana.
Serà un festival, allò, eh?
Farem una dansa de la pluja.
Sí.
Que, bé, l'Abel no haurà predit una cosa d'aquestes en sa vida. I pujaré al vell munt i faré allà la dansa de la pluja.
I com són aquestes danses de la pluja?
Allà ve a vell munt.
Sí.
No hi has anat mai?
Jo no.
A veure, sabeu... Vestim de bruixes.
Sí.
I, bé, comencem allà a saltar al voltant de la foguera.
Sí.
A fer brincades per allà als camps.
Però amb roba o sense roba, Martí?
Bé, això, molt fora, els detalls, jo...
Sí.
Però diu que van vestits de bruixa, per tant, entenc que amb roba, no?
Ah,
potser se la van traient, us l'aneu traient.
Comencem amb roba. I després...
Sabeu que el Martí està fent 100 pujades a Bellmunt aquest any, no?
Sí.
Ho ha explicat, això?
Em porto, què? 60, no?
No arriba a...
No, si no ho saps tu, Martí, també et dic que...
50 i... 50 i...
Ho tinc apuntat,
ja.
Però...
Vol pujar al santuari de Bellmunt 100 cops aquest any i
el dia 100,
em porta 50 i escaig.
Xavi, anem tu i jo, anem tu i jo, i t'ensenyo la ruta... dels bons.
Perfecte, fem-ho així.
Els brincaires.
Els brincaires.
Ja sé que anava a dir, que m'havia despistat.
Ah, a veure.
Cos titular ràpid. Que sembla que l'agost, que demà comencem, serà una mica més càlid del que tocaria.
Sí.
Un juliol que l'hem acabat sense cap... o l'acabem sense cap onada de calor. Hem tingut pics de calor amb rècords, però no hem tingut cap onada prolongada de calor. L'agost sembla que serà una mica més càlid del que toca. I en algunes comarques, sobretot del centre, oest i sud de Catalunya, doncs pot ser una mica més plujós, també, del que acostuma a ser el mes d'agost. I demà també, que me n'oblidava, a la tarda reforçarà el vent de mestral cap al sud del país, comarques de Ponent, comarques de Lleida, també Catalunya Central, sud de les comarques de Barcelona. Demà tindrem una tarda una mica ventosa, compte, per tant, amb el risc d'incendi, que ja sabem que quan entra aquest vent fa pujar la temperatura en molts casos, ja vam dir que pujarà en alguns llocs, i a més fa baixar la humitat, per tant, molta precaució.
Abel, moltíssimes gràcies.
A disposar, que vagi bé.
Va, que passen 2 minuts de les 5, és temps d'actualitzar-nos.
RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
I Marina Garrido, bona tarda.
Bona tarda.
A aquesta hora la P7, ho comentàvem, continua tallada en sentit nord entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, després que hagi volcat un camió que transportava porcs.
Sí, ha passat aquest migdia, el camió ha xocat contra un cotxe i s'ha incendiat la cabina. Encara l'han de retirar de la via, també els animals, i això provoca 14 quilòmetres de retencions. Més detalls des del Servei Català de Trànsit, Marta Carbó.
Doncs sí, aquesta hora es manté tallada aquesta autopista AP7, en aquest punt. Hi ha més de 14 quilòmetres de cua des d'abans de Sant Cugat del Vallès fins al punt de l'accident en sentit nord, en sentit Girona. Com dèiem, en aquest punt hi ha hagut un accident entre un camió i un turisme, el camió volcat i s'ha incendiat i, a més, transportava porcs que s'han de retirar. A banda d'això, destacar que també hi ha aturades en sentit sud, en sentit Tarragona, en aquest cas en un tram de 6 quilòmetres entre Mollet i Barberà, com dèiem, en sentit sud.
Han treballat en l'incendi del camió 8 dotacions dels bombers. El foc, ja apagat, ha provocat una gran columna de fum. Alberto Núñez Feijóo diu a Twitter que, com a guanyador de les eleccions, el seu deure és escoltar la resta de partits polítics i afegeix que, en cap cas, acceptarà que es vulgui convertir en minoria la meitat dels espanyols. Segons el líder del PP, marginar milions de ciutadans no és crear majories, sinó dividir el país. L'Audiència Nacional descarta la presó provisional per l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, i el manté en llibertat. D'aquesta manera rebutja les peticions de la Fiscalia Anticorrupció i de les acusacions i alega que no hi veu risc de fugida. Així s'ho ha pres l'excomissari.
Yo hasta el fin de mi día voy a denunciar todo, voy a hablar todo, voy a investigar todo, porque esa ha sido la razón de mi vida. Por lo tanto, no le tengo miedo, no tenía miedo a esta situación. Lo tenía asumido, tenía la bolsa preparada, mi abogado para ingresar en prisión.
El tribunal que el va condemnar a 19 anys de presó l'imposa ara que comparegui cada 15 dies als jutjats i li ha retirat el passaport. La seva condemna és per encobriment i revelació de secrets d'empresa i particulars i falsedat en document mercantil. I l'Organització de Consumidors i Usuaris denuncia 6 companyies aèries per cobrar l'equipatge de mà als aeroports catalans. L'OCU alerta que línies aèries com Ryanair o Vueling cobren un suplement que pot encarir el cost del viatge fins a 75 euros per passatger. De fet, asseguren que hi ha casos que és més barat facturar l'equipatge que pujar la maleta de mà a l'avió. L'organització ha demanat a l'Agència Catalana de Consum que obri un procediment contra les companyies. Diu que l'aplicació d'aquests càrrecs van contra la normativa i suposen un abús sobre els drets dels passatgers. També recorda que ja hi ha hagut sentències contràries a aquesta pràctica tant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com dels jutjats mercantils espanyols. Per això, demana que se'ls imposin les sancions corresponents. I als esports, amb Marina Garrido.
Tarda decisiva per conèixer el futur del blaugrana Ousmane Dembélé, per si finalment accepta l'oferta del Paris Saint-Germain. Avui, a la mitjanit, la clàusula de sortida del jugador passa de 50 a 100 milions d'euros i el PSG vol executar-la com més aviat millor. De tota manera, l'entorn de Dembélé manté que no vol marxar del club blaugrana unilateralment. La mateixa tarda que s'ha anunciat que el partit amistós programat per aquest dissabte entre Girona i Osca finalment no es celebrarà. El conjunt aragonès ha demanat no disputar aquesta última cita del seu calendari de pretemporada a causa de les nombroses baixes que disposa en aquest moment. Així doncs, el trofeu Costa Brava de diumenge, que enfrontarà el Girona i la Lazio, serà l'últim partit dels de Mitchell abans de l'inici de la competició. Més coses, la selecció espanyola femenina jugarà els vuitens de final del Mundial de Futbol contra Suïssa, dissabte a les 7 del matí, hora catalana. Rival que es coneix després que aquest matí Espanya hagi perdut la primera plaça de grup en una dolorosa derrota per 4-0 contra el Japó. I en bàsquet, el Girona ha anunciat el 7è fitxatge per la temporada 2023-2024. És l'alè lituà Mindaugas Susinskas, que arriba procedent del Niners de la Lliga Alemanya.
I el temps tot tranquil en conjunt les properes hores, tot i que pot arribar a escapar-se algun ruixat entre el Ripollès i la Cerdanya. L'agost començarà amb més calor en molts sectors de les comarques de Tarragona, on a la tarda reforçarà el vent de mestral, un vent que també es deixarà notar en altres sectors del país. També farà una mica més de calor al sud de les comarques de Barcelona. A la tarda serà més fàcil que descarreguin xàfecs al nord de les comarques de Girona.
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El dijous 3 d'agost a les 7 del matí, el món a RAC 1, amb Sergi Embudio en directe des de Falset.
Visitarem el magnífic Priorat, terra de vins, d'oli, d'història i d'esports d'aventura.
Viviu una edició especial del món a RAC 1 amb Sergi Embudio en directe a la ruta d'estiu. El dijous 3 d'agost, de 7 a 12, des de Falset.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Fontvella t'omple de vida, el teu dia a dia i aquest estiu, els màrquets i festivals de Catalunya.
Descobreix l'edició limitada de les noves ampolles als teus bars i restaurants preferits i podràs gaudir dels millors festivals de música i esdeveniments del país. Demana Fontvella, participa i podràs guanyar centenars d'entrades i experiències.
Aquest estiu, omple't de vida amb Fontvella. Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
RAC 1. La matinada de dimarts a dimecres, més Barça en xancletes. A les 5, a Las Vegas, Barça-Milan. Els de Xavi tanquen la gira americana amb rival italià. Viviu el partit des de mitja hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, la narració de Marta Ramon i estrelles convidades. La matinada de dimarts a dimecres, Barça-Milan a RAC1. El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. RAC 1.
Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere, Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula. Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:15 a 10:15, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar lliure.
RAC 1. Tots som 1. Així sona l'estiu RAC 1.
És estiuet, ja està sonant la tireta. Venen vacances, et tranquis a sota el sol. És estiuet, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Falten 5 minuts perquè sigui un quart de 6 de la tarda. Tornem al leitmotiv, que comencen les vacances, molta gent de viatge, molta gent en temps lliure. Hi haurà qui digui massa i tot, això ja cadascú té les seves percepcions, però en tot cas és temps de fer coses que potser durant l'any no pots aprofitar. I una d'aquestes coses, alguns diuen, s'està perdent l'hàbit de la lectura. No ho sé, ara ho preguntarem també en part. Però és llegir, és poder agafar aquells llibres que t'han anat regalant. Hi ha molts Sant Jordis, hi ha molts aniversaris, hi ha molts Reis, hi ha moltes celebracions, i per tant potser has acumulat uns quants llibres que ara és moment de reprendre'ls, d'agafar-los i de poder-los llegir amb tranquil·litat en aquella hamaca, en aquell xiringuito, allà on creguis convenient. I hem portat experts en la matèria, és a dir, hem portat escriptors que ens diguin això de l'estiu, primer per ells, com va, i segon, si és un bon moment i en quines condicions d'agafar un llibre i poder-lo llegir. De fet, tenim una escriptora i un escriptor. Començo per ella, és la Marta Orriols, autora de La possibilitat de dir-ne a casa. Marta, bona tarda.
Molt bona tarda.
Un aplaudiment per ella, home.
Hola, Marta!
I ell és l'Albert Pijuan, autor de Per què no repensem el canibalisme? Preguntes que no es pot fer segurament en aquestes situacions, o un xiringuito, per exemple.
Per què no?
Albert, com estàs?
Molt bé.
Bona tarda. No repensem, bé. Ara m'ho diràs tu, el per què no. De fet, començo per una evidència. Sou, entenc, lectors habituals durant tot l'any, vosaltres.
Hauríem, sí.
Hauríem,
sí. Sí. Cada dia, com una religió, això sí.
Clar, a nosaltres ens passa a la inversa, que durant l'any anem més atrafegats, més enfeinats, més amb el coet al cul, i que potser no tenim aquell temps que voldríem per dedicar-lo a la lectura. Vosaltres potser és a la inversa, per qüestions de feina durant l'any llegiu moltíssim, i potser a l'estiu en particular dieu, ostres, doncs va, ara vull buscar estones per altres històries.
M'agradaria dir-te que sí, que hi ha moltes històries que passen a l'estiu, però jo llegeixo amb el mateix ritme, sí.
Jo, en tot cas, a l'estiu llegeixo els llargs, els que són més de 400, me'ls guardo per l'estiu per un tema de continuïtat en l'atenció, però fora d'això, sí, tot
com Harry Potter igual, i la pedra filosofal, avui fa 25 anys que es va publicar la primera edició en català.
Sí, ho hem dit abans, això.
Sí, no, Ron,
no
ja ho has dit abans.
Tarda, Harry, amb,
Has trobat l'Hermione?
No m'he trobat ningú.
Tenemos que ir a buscarlo.
I torni, sí. Corre. Però és un tema passat, ja, és a dir, podem passar pàgina de Harry Potter, de fet, ara parlarem de literatura catalana, que hem portat dos autors catalans, per tant, si et sembla, Harry, amb tot el respecte que tinc
seguirem
per la Rowling i per tu mateix, però sí,
cap problema.
Gràcies.
Vaig a llegir la pàgina 2.
No, però ara Albert deia, jo em guardo, que està bé això, em guardo per l'estiu les novel·les més llargues, els llibres més llargs. Per tant, aquí hi ha una part de obligació també amb la lectura.
I bueno, què hem de dir?
Digue'm la veritat.
No, o sigui, jo és una qüestió de la capacitat de concentració, que durant l'any em costa més mantenir el film durant 3 setmanes en un llibre, i a l'estiu puc estar 3 setmanes en un llibre. Mm-hmm. És una qüestió pràctica.
Fins a quin punt us inspireu en altres autors i autores? O això és molt personal, perquè clar, jo pensava que és una cosa molt personal, l'escriptura.
Sí que és personal, el que passa que sí que tens també molta raó, que jo crec que en el fons, per molt original que vulguis ser, tot allò que has llegit d'alguna manera et queda, no? I si t'ha agradat, vols d'alguna manera reproduir aquella sensació que tu t'ha provocat un llibre, no?, quan escrius, o sigui que segur que anar llegint altres autors et deixa un no sé com dir-ho, un munt de sensacions que després tu pots tornar a reproduir o vols tornar a reproduir. No és imitació, ni molt menys, però sí que és veritat que hi ha autors que quan els llegeixes, o almenys a mi em passa això, no?, dius, tant de bo escrivís com ell, no?, com m'ha fet això, i et fixes en aspectes que potser van molt més enllà de l'estil o de l'argument.
Hi ha modes a l'hora d'escriure? És a dir, ens movem per modes? Ara hi ha una època en què s'escriu molt sobre aquesta temàtica, o hi ha una època en què s'escriu molt d'aquesta manera, d'estils literaris. Existeix això?
Sí, l'únic que sempre arribaràs tard. Sí, quan... perquè quan estàs llegint, això és un llibre que ha estat fa 2 anys que s'ha fet, s'ha publicat, t'ha arribat a les mans 2 anys després, o 3 o 5, I jo, si et vols apuntar a la moda, vas tardíssim ja, o sigui, perquè sortirà al cap de 2 anys de que t'hagi robat i arribaràs 10 anys tard a allò que pensaves que era la moda. Mm-hmm. Llavors, per mi, més val no fixar-se gaire en les modes, tot i que sí que influeixen i es pot palpar i pots anar fent el seguiment d'aquestes modes.
I potser, Albert, no sé, tu per intentar crear moda has pensat un tema pel teu darrer llibre una mica curiós, aquest del canibalisme, no? O hi havies llegit altres coses sobre el tema?
No era... O sigui, no hi havia cap voluntat de crear moda, simplement hi havia una inquietud de... Perquè, o sigui, és un tema que tothom... O sigui, ha sortit d'aquest llibre i parlant amb la gent, tothom té opinions, tothom ha tingut alguna mena de tendència inconfessable cap aquí i te n'adones que ha sortit. Llavors, hi ha algú latent allà que ha sortit arran d'aquest llibre i jo crec que els catalans, ojo, eh?
Quins amics
que no es deixessin un dia en un bosso.
Que a l'hora de la sobretaula parleu de canibalisme. Doncs
pues bastants amics, tenen opinions i tenen, bueno, temptacions també.
Tu tens una opinió, Marta, sobre el per què no repensem el canibalisme, per exemple?
Ara acabaré fatal, però ja li he dit amb ella abans d'entrar que no l'he llegit, l'Albert.
No passa res, dona, vull dir...
No. I del canibalisme m'enganxeu de veritat ara mateix de no sé quina opinió tinc del canibalisme.
Jo estic com tu, vull dir, i també és bona la pregunta de quins cercles et mous, perquè potser aquí està
això és
part
que
del problema.
Vaig començar a preocupar en el moment que vaig treure el tema i vaig veure que masses amics tenien opinions sobre això, i hi ha amics que, comentant això que estava fent aquest llibre, em van donar idees i casos que desconeixia, havent-me documentat, desconeixia, i ells els tenien així, com ja preparats per llançar-me. I vaig dir, bueno...
La més estesa, l'opinió més estesa, la teoria més estesa, quina has vist que és?
Doncs que tothom, si es trobés en una situació, ho provaria, sense cap mena de dubte.
Si t'hi va la vida, suposo...
No, i no tan extrem, eh?
Què vols dir, que no tan
extrem? En un sopar d'aquests, saps aquests sopars que hi ha com a les fosques, que no veus res, que si te'l presentessin allà i tal, doncs per què no?
Ui, no, jo no, eh? Jo moriria, em sembla.
He portat unes croquetes, eh? Si voleu que
no, no volem això, provar.
Gràcies. Podem menjar una.
Gràcies, Armínia. Doncs ja veieu, una mica de temàtica canibalista en el llibre de l'Albert. I, en canvi, parlant de la Marta, fèiem referència a aquesta, la possibilitat d'ir-ne a casa, que, a més, és un dels més venuts de Sant Jordi. Què ens trobem? Perquè qui tingui ara temps per poder llegir,
Ens trobem aquí? Molt periodisme, ja que som a la ràdio.
Exacte.
Ens trobem periodisme, ens trobem sobretot històries familiars, moltes contradiccions humanes, bàsicament, perquè és la història d'una corresponsal que torna a casa després d'estar 20 anys fora, mm-hmm, i es retroba no només amb aquells que per ella eren casa, com la família, els pares, germans, amics, ex-amants, sinó també es retroba sobretot amb ella mateixa, no? Amb com ha canviat durant aquests anys i com podem ser de diferents segons l'entorn i segons amb qui estem.
De fet, t'has assessorat amb una periodista per fer el llibre, si no ho tenim mal entès.
Sí, amb diversos periodistes, però sobretot qui em va ajudar moltíssim, perquè part de la novel·la passa al Líban, a Beirut, sobretot, és la periodista Txell Feixes, que va ser molt, molt generosa i em va explicar una mica el dia a dia, doncs, això, d'un corresponsal al Líban, no?, precisament.
És una professió frustrada, potser, Marta, la corresponsal,
sí,
de guerra?
Sí, podríem dir que sí. M'hagués encantat a mi ser periodista i ser corresponsal, sí.
Albert, de tu no et preguntaré si té res a veure amb frustracions de la teva vida al llibre, del canibalisme.
De petit volia ser xef, no sé si per aquí s'ha canalitzat alguna cosa, és l'únic tipus de xef que podré aspirar, no sé.
I què es va creuar pel camí?
Bueno, no sé, la sèrie B, suposo.
Marta, amb el teu llibre hi ha moments, sobretot a l'inici, la protagonista diu que a ella li agraden els aeroports. Abans que hem connectat amb l'aeroport del Prat, que avui la cosa estava una mica tranquil·la, però ja han anunciat vaga. Tu ets com la protagonista? T'agrada passar pels aeroports?
M'agraden els aeroports, però l'estiu no. Sí que són un lloc que els trobo molt curiosos, sobretot. A mi m'agrada moltíssim observar les persones, llavors és un niu de històries, un aeroport. Sentes un momentet a qualsevol banc, qualsevol cadira, i vas mirant i d'allà surten moltes notes per futures novel·les, segur.
Però lloc de llibres, també, l'aeroport.
Lloc de llibres, sí.
Un aeroport, molta gent també, per viatges llargs, s'agafa, sí, no novel·les de 400 pàgines, però potser sí, llibres, sí, de 200, sí, pàgines que puguin apel·lar pel viatge.
Sí, sincerament sí que és un no lloc d'aquests que és veritat que ara, tal com viatgem els humans, no s'ha convertit en un lloc força angoixant, però per mi un aeroport és un no lloc molt interessant en aquest sentit, no? Un lloc de trànsit on tothom va cap a una direcció o cap a una altra i no s'arrela res, no? I estàs allà... Però sí que com a escriptora ara sí que m'agraden els aeroports, és veritat.
Albert, aeroport sí, aeroport no.
No. Bueno, tinc un llibre en contra de viatjar i del turisme. O
sigui, és veritat, clar.
No, ho suport. No, m'hi sento molt malament, em trobo molt malament. A més, jo crec que tiren alguna per la ventilació que quan entres allà t'afecta d'alguna manera el cervell i estàs com una mena de letàrgia, estàs com semiviu, no sé, no em trobo gens bé dins.
No, en sèrio, què et passa dins el cap? Digue'm-ho,
és el gas, els que hem tret totes aquestes coses.
No, però no pot ser, vull dir, hem de començar a fer un pas per normalitzar aquesta vida en la que ens ha tocat viure. No hi ha canibalisme, als aeroports no hi passa absolutament res, és a dir, que és, en tot cas, una més a més de la raça humana.
Volem anar a la contra, ja està, no passa res. O sigui, és això.
Com serà el vostre estiu, per cert, Marta, per exemple?
Doncs intentaré que fresquet. Vaig sí? cap al nord, cap al Cantàbria, uns dies. I a finals d'agost cap a Copenhagen.
Ah, doncs
fujo fresquet, de la calor urgent, amb urgència.
No la suportes, eh?
No, ni l'estiu en general tampoc. Eh? Ja que no li agraden els aeroports i a mi no m'agraden els estius.
I el teu, Albert, com serà?
A Calafell.
A casa teva?
A casa, a Calafell.
Sense ni una escapadeta, ni un sol viatge, res.
Acabo de dir que no m'agrada viatjar.
Però hi ha altres maneres de moure't, vull dir, pots... M'has dit aeroports.
Aeroports, bueno, si no amb cotxe, algun dia potser anirem a Altafulla, no sé.
Ja està.
Què passa a Altafulla aquesta
nena? No ho sé.
No hi
ha
cobrat ningú Altafulla al final,
Altafulla, els Pijuan, Altafulla, són els emperadors d'Altafulla.
Ho tenen tot, de fet.
Totes les places, les agències immobiliàries, els alcaldes, tot és Pijuan.
Els bars, a l'hotel també, vull dir que allà Pijuan...
A reclamar el meu patrimoni per tot.
Bueno, potser toca alguna cosa, sí. Veus? No investiguis tant canibalisme, investiga més pel que realment et pot arribar a interessar.
Ja, sí, m'haig de centrar.
Us hem demanat llista de llibres i ara us demanarem a veure aquests 5 llibres que us hem demanat que ho trieu, perquè també qui no tingui idees aquests dies, doncs mira, a vegades a través del que diuen els altres, doncs també t'agafes una
bona idea. Recomanacions.
Correcte. Però abans, la situació idíl·lica per llegir un llibre a l'estiu, vostra, quina seria? Entenc que en el cas de la Marta seria un lloc fresc, això ho tenim, però quina imatge t'hem de pensar, tu, quan agafes un llibre a l'estiu? Com és el moment ideal?
Doncs d'estiu, amb allò de les cigales de fons, saps?
Sí.
Tipo en una bona ombreta.
Sí.
I alguna cosa fresca per veure seria ideal. Sí.
I l'Albert?
Jo al matí. O sigui, abans que arrenqui tot, allò que abans que el sol encara no ha pujat i tal, i el dia abans no has fet res fins tard, agafes al matí i per mi allò, aquella fresqueta, aquella tavió i la llum aquella... És
a quina hora et lleves a l'estiu?
Depèn. Ara m'estic llevant a les 7. A vegades una mica abans, a vegades una mica després, però ara és més o menys aquesta hora.
Això per llegir?
No, perquè ja no dormo més, però necessito per llegir.
No, vull dir que aquesta és la situació que us demanava per llegir un llibre.
Correcte.
Ara us pregunto per escriure o a l'estiu, és a dir, temps de vacances, escriure, s'aparca... Us autoprohibiu el fet d'escriure o com va això?
Jo crec que quan estàs escrivint i estàs dins d'una història és impossible deixar-la, tant mentalment com... És que t'estàs escrivint a sobre, com aquell qui diu, no? I llavors, si et ve una idea, l'has d'escriure, no? El que passa que és difícil l'estiu una vegada més, perquè trenques els ritmes, no hi ha rutines, no? I jo necessito un silenci absolut i estar sola a casa, sobretot. I a l'estiu és molt difícil la situació, però no ho deixo de fer, no? Penso que no es pot mai deixar d'escriure, parar, és difícil, tot i que hi ha qui deixa reposar el text i la cosa millora, o sigui, que suposo que és diferent per cadascú.
Em sabries dir el moment més estrany en què t'ha vingut una idea de novel·la o de llibre, o dir, ostres, situació, sí. Que dius, com pot ser que ara en aquesta situació em vingui una idea de novel·la?
Anant amb moto, que no pots escriure res i és molt frustrant.
Oh, clar!
I em passava molt sovint abans, treballava a Sant Just i tornava amb moto a casa i era horrorós, era aquell moment que desconnectaves de tot, que encara no estaves... I em venien moltíssimes idees i a vegades se m'oblidava i em feia moltíssima ràbia. Saps com els somnis, que
no
a vegades
tornaven.
Dius això? A vegades sí, o m'afanyava molt i quan arribava... Però a vegades no anaves a casa directament,
clar.
No? I era molt frustrant, sí. Però em passava sovint.
Estic Albert. Molt d'acord en que sempre et venen les millors idees quan no tens capacitat física sí. Per apuntar-les. I en el meu cas és quan m'estic adormint, que és quan, sí, l'endemà te'n recordaràs, no te'n recordes, òbviament, però en aquell moment, és claríssim.
Et fa mandra, però, i llevar-te allò...
No, perquè és que estàs massa a punt, o sigui, és quan ja estàs el segon abans de caure, és quan sí. La tens i llavors ja caus. I a mig de concerts em venen moltes idees, sempre.
Ah?
I dius, quan acabi el concert, tal...
Passa,
no, la idea passa ja, i no te'n recordes.
Ja estàs passant altres problema, històries i no...
Ja I
no
acabes escrivint la Caníbals, per exemple. No?
És el que tens més a mà, ja està.
I què t'anava a dir a l'estiu? Li preguntava a la Marta, tu ets d'escriure a l'estiu o també intentes aparcar? Què fas?
No, m'agradaria escriure a l'estiu perquè hi ha com més temps, tothom bueno, està com una mica més relaxat i no t'atabalen tant, però no, no sé, hi ha algú de l'ambient que no, que, no sé, m'impedeix. Llavors, és el moment de deixar les coses a reposar, no? Llavors, intentar arribar com puguis al juny, principis de juliol, amb algú més o menys acabat, i després deixar que l'estiu reposi i al setembre doncs ho reprens.
Parleu amb escriptors i escriptores durant l'estiu també, allò, aprofiteu, ve molt la imatge a vegades, jo que sé, dels quatre gats, no?, de fa un munt d'anys, aquelles tertúlies que deien que eren interminables, del tot interessants. Això existeix avui en dia? Hi ha algun lloc on es faci això, per exemple, o no? O hi ha passat potser a un altre, a un segon pla?
No ho sé, jo personalment tampoc fa tants anys que escric, des del 2016 que va sortir el primer llibre, sí que he conegut, clar, jo venia d'un món que no hi havia escriptors, llavors he conegut força gent i he fet amistat amb, sobretot amb escriptores, i quedem molt sovint. El que passa que poques vegades acabem parlant de literatura, t'has de ser sincera.
Això t'agrada, però això... Està I de què parleu, bé, aleshores?
De la vida, i és clar, com no? És el més necessari per escriure, sí. Parlar de la vida, jo crec.
No, clar,
sí, sí que deu existir en alguns cercles.
Café Gijón, en Madrid.
Sí, per exemple, allà és un lloc... Oh, a Madrid també hi ha aquests locals, han existit aquests locals on aquí teníem els quatre gats, i altres...
Sí, si passes per l'Ateneu, algun dia segur que et trobes gent per allà, o si no... A l'Albert no li preguntarem a quins bars va, perquè ja em fa por. Em fa por demanar-li.
Intento, a l'estiu intento evitar els escriptors, per això vaig a Calafell.
Que no n'hi ha ni un o què?
Que jo sàpiga, no.
No n'hi ha cap, eh? Va, anem a les propostes literàries que ens heu portat. De fet, són 5 i 5. Les anirem alternant, si us sembla, d'acord? Comencem per tu, Marta, per exemple, la primera que has fet, tu mateixa, i ens diràs...
Doncs la primera és una novel·la curteta que es diu Prou fred perquè nevi, d'una autora australiana d'origen japonès que es diu Jessica Au, i està traduïda per Albert Nolla. És de Més Llibres i és una novel·la petita, d'aquelles que sembla que no passi gairebé res, però passa just tot en aquelles frases on aparentment només hi ha bellesa literària, però és el viatge d'una mare i una filla que van a Tòquio, i una filla adulta ja, eh? I la filla, que és la narradora, va explicant això, històries, pensaments, reflexions, records, i és preciosa. És molt japonesa, molt minimalista, però és extraordinària.
És curteta, aquesta?
Molt curteta,
doncs
sí.
Doncs mira, Pijuan, tu te la guardes aquesta per l'hivern.
Sí, no. Aquesta ja vindrà. A veure, Albert, la teva primera proposta.
Doncs jo trec també el llibre curt que porto, que és l'Inventari d'Afinitats, que du per subtítol Tres derives per la literatura catalana del segle XX, que és del Ramon Mas, que és un petit assaig de, no sé si arriba a 100 pàgines, on intenta com indagar en aquesta tradició soterrada dins la literatura catalana de les obres estranyes dels autors desconeguts i de les obres estranyes dels autors coneguts, tipus del Ruïra, de l'Espriu, del Villalonga, no? I està molt bé perquè això ho explica al principi el Ramon Mas, i m'hi sento molt identificat amb aquesta cosa de que els que ens agradaven les coses així una miqueta rares havíem hagut sempre d'acudir a traduccions i teníem aquest menyspreu cap a la literatura catalana de, és que som tan normals, no? I llavors, fent aquesta espeleologia, el Ramon Mas descobreix tot un seguit d'autors que no van poder com eclosionar i que després per temes de polítics, el franquisme, tot això, no es va poder com establir com aquestes diferents capes que té tota la literatura, i aquí es dedica com a rescatar aquests noms oblidats i que et fa sentir com que estàs a lloc, no? Com que bé que existeixi això.
Doncs novel·la curta per començar, tant la Marta com l'Albert. Anem a la segona proposta de la Marta, quina és?
Una altra novel·la curta, que aquesta sí que és ideal per l'estiu, es diu Elena o El mar del verano, del Julián Ayesta. És una novel·la antiga, és del 1950-52, si no m'equivoco, i és una preciositat. Ell era diplomàtic i em sembla que només té aquesta novel·la i alguna obra de teatre, però no té més obra literària. I és una història d'iniciació d'un nen que passa els estius a Astúries i hi ha tiets, cosins, famílies, el seu primer amor, s'enamora d'una noia que es diu Elena, i no passa res més, però passa tot, passa la vida, és preciosa. I és molt curteta també, i és estiu total.
De novament, propostes curtes. Fins ara, em sembla, perquè anem a la següent de l'Albert, quina és?
També fa molt per estiu Nora Ephron, no? Que Nora Ephron està traduint l'altre editorial, l'està traduint, sembla que n'hi ha traduint tot. ara que han de treure Tinc un coll que fa pena, abans havien tret No me'n recordo de res.
Tinc un coll que fa pena,
sí, d'acord. Sí, es diu, sí, 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 va d'això, de, a la paia no li agrada el coll que té, i d'això fa, bueno, fa articles, bueno, són reculls de, d'articles, i és una mica la, la lliga aquesta de la Fran Lebowitz, no? Que són...
Oh, ens agrada la Fran Lebowitz.
Que fan, de l'ocurrència, fan un modus vivendi, no? Que és com aquestes observacions molt precises, molt brillants, molt àcides, i aconsegueixen com construir, vestir articles i petits assaigs al voltant de... anècdotes aparentment banals, però que li acaben trobant com molta punta i a vegades com tenen un pòsit molt, molt dens, no? Però tenen sempre aquesta aparença com de lleugeresa i de diversió que per mi l'estiu això passa molt bé.
Dues i dues, he dit cinc, no sé si hem demanat...
N'hem demanat sí, cinc, n'hem demanat cinc, no? Sí,
sí. Ara estava mal fixat, dic que... Va, doncs anem a la tercera de la Marta, a veure.
Doncs la tercera meva és, diria que la meva novel·la preferida de totes,
ah,
perquè és Anys llum, de James Salter, que és el meu autor, no sé si tinc un autor preferit, però si n'hi hagués un seria aquest. I és una novel·la publicada per l'altra editorial i traduïda per l'Alberto Rascana, i és una novel·la també que és la història d'una vida, d'un matrimoni i les filles, no? I els coneixem des de que les nenes són petites fins que també es fan adultes. I no sé què dir-te que hi passa, perquè hi passa tot, no? El matrimoni, la vida de parella, les amistats, l'amor, les malalties, no? Les filles que es fan gran, les primeres feines... Però és meravellós. A mi el que em fascina de James Salter és la manera que té de crear personatges, no? Les capes i capes que va traient, les descripcions... Trobo que és un escriptor supersensual... A mi m'encanta, és una novel·la meravellosa.
I a més,
és força gruixuda.
Com vas arribar a James Salter?
Doncs hi vaig arribar perquè quan va néixer l'editorial L'Altra, vam fer una presentació en una llibreria a l'Espolsada, a les Franqueses del Vallès, i conec la llibretera, i era... a la presentació, i van treure, el primer llibre que van treure era uns contes del James Salter, que es diu L'última nit, que també els recomano moltíssim, i el Márquez, com es diu l'escriptor de nom, el Márquez, no em surt el nom? L'Eduard Márquez va llegir l'últim conte del llibre, i em va fascinar. Em va atrapar. I sempre, a vegades, me'l trobo i sempre li recordo que em va descobrir un dels meus autors preferits.
Sí, Rocamora, és que t'haig de dir que jo, com a amant de la literatura, els llibres, oi que ens busquen a nosaltres, eh? A mi, sobretot, em busquen molts llibres, però en general no és que els busquem, és que els llibres ens troben.
Clar.
Només volia dir això.
No, doncs gràcies. Molt agraïts, ja ho sap, per qualsevol moment dels seus. Anem a una nova proposta de l'Albert, a veure...
Vull dir que molt a favor del Salter, tant dels contes com
la novel·la. Ah, pensava de la Borràs, dic.
No,
està bé,
els llibres et busquen i a vegades te'ls has de treure del damunt. Però el Salter, aquest de l'últim sopar, impressionant. O sigui, el recull de contes i l'últim conte és brutal. O sigui, d'aquells que te'n recordes tota la vida.
Tota la vida. Doncs imagina't el llegit amb la veu de l'Eduard Márquez.
Ens està sortint molta feina, perquè cada llibre que proposen té molt bona pinta. Clar, ostres.
Portem cinc de moment, anem a la sisena ara.
Els arbres, de Percival Everett. És un llibre... O sigui, sobre el paper tot pinta malament, perquè és comèdia policíaca sobre linxaments racials al sud dels Estats Units. No? Dius,
duret, de moment.
Com pot funcionar això en clau comèdia? És una comèdia tirant a sàtira estripada, no? Tocant un tema tan sensible, amb trama apareixent per allà al mig... I el tio fa que funcioni.
I el tens.
Però que no quedi frívol o banal, aquí està lo difícil, no? I ho aconsegueix, fer una novel·la molt àgil. És una investigació d'uns assassinats. Es van trobant diferents assassinats, que sempre és el mateix. És un blanc decapitat amb els testicles tallats i un negre mort al costat amb els testicles a la mà. I es van trobant diferents escenes del crim repetides al llarg d'aquest poblet que es diu Money, se suposa que està a Mississippi. Llavors és l'investigació que es va fent al voltant d'aquests crims. És una novel·la coral que és... és un passapàgines. Jo no, en principi no sóc gaire fan dels passapàgines, però aquest és de no pots parar de llegir, però no en el sentit frívol de no puc parar de llegir, sinó que és com algo absorbent a un nivell extraordinari, no? I ficar-se en aquest jardí i sortir-ne bé, doncs em sembla un gran
mèrit
de Percival Everett.
Absolutament, absolutament. Marta, que te'n queden dues, la penúltima proposta, quina seria?
La penúltima és un valor segur, em sembla, Els anys de Nier, no? No sé si coneixeu l'autora, si queda algú que no la conegui encara, Premi Nobel... els anys, per mi, he llegit força novel·les de la Nit, i per mi aquesta abraça totes les altres seves, em sembla, perquè de fet és una literatura molt autobiogràfica, i els anys explica la història seva, però també la història de França, i jo crec que qualsevol història de qualsevol democràcia europea, i és l'evolució de la Nit Ernaux, no?, del personatge, de la narradora, des que és petita fins a l'actualitat gairebé, però també és l'evolució de França, no?, i va passant per les diferents dècades del país. I parla una mica sobretot de feminisme, de la dona, no? Però està molt, molt, molt bé. Uh-huh. I realment jo crec que les abraça totes els temes que ella toca, el seu univers particular.
Albert, també te queden dues. Digue'ns quina és la teva següent.
Matar el nervi, de l'Anna Pazos. Això seria dins la categoria no ficció, no sé si dir autobiografia, crònica, memòries, no sé. És com aquest retrat d'aquesta dècada entre els 20 i els 30 anys, no? D'aquest moment d'inestabilitat, de crisi, de preguntar-se, de viatjar... I a mi el que em va agradar especialment és o sigui, com està escrit. Té una escriptura, aquesta autora, és el primer llibre que treu. Fins ara em sembla que no era com periodista i feia podcast i
aquestes
coses.
Era com periodista.
És
tota la roba al món, de fet, vull dir que...
I ara ha fet un llibre bo, per tant, ja ha deixat de ser només periodista.
Ara que és escriptora...
Ara li farem cas. I és, no sé, és com molt sòlid i és com, sobretot, genera com molt d'interès de veure què passarà a partir d'ara, com aquesta ploma que farà, no? I això m'ha interessat molt.
I queden dues, ara sí, una per cap. A veure, la Marta, l'última proposta de la Marta, quina és?
Doncs l'última, confesso que no me l'he acabat, em falta molt poquet, però l'he trobat tan extraordinària.
Aquestes són les bones, doncs, eh?
Sí, us l'heu de llegir, es diu Els Irredems, de la Cristina García Molina, està publicada per l'Abreu, va guanyar el Premi Llibreter 2023, i és un llibre petitó, que no te'l sé descriure. És com un tríptic, hi ha tres capítols, cada un va d'una cosa diferent, i estilísticament és una mena d'híbrid entre poesia i narrativa, bueno, entre poesia i novel·la, podríem dir, no? I hi ha temes com la mort, com... és que no sé molt bé com definir-lo, però no, és que és brutal.
Fet, sí,
no,
sí,
però
us
de veritat que aquests llibres que t'explota el cervell quan comences a llegir, perquè estilísticament és una festa, és boníssim, de veritat. L'haig d'acabar i poder-lo reflexionar per definir bé, però de veritat que el recomano moltíssim.
I ho remata l'Albert Pijuan amb l'última de les seves propostes.
Amb el Patracol, el llibre gruixut de l'estiu, que són 750 pàgines.
Està la pel·lícula.
Te la pots imaginar fàcilment perquè va de Conspiranoia.
Oh.
Trilogia Illuminatus, de Robert Shea i Robert Wilson. És un llibre escrit als 60 que no aconsegueixen publicar fins als anys 70 i no es tradueix en castellà fins ara. Que és, bueno, és una investigació, comencen dos policies, hi ha hagut un atemptat amb una revista, llavors descobreixen que l'editor que mor en aquest atemptat està investigant els assassinats dels Kennedy i de Martin Luther King, i ha descobert que darrere de tot això hi ha, òbviament, els Illuminati. És una novel·la satírica sobre aquest pensament conspiranoic, però que ha estat llegida de manera estranya per molta gent, de manera que la tesi de que els Illuminati dominen el món neix d'aquesta sàtira sobre que els Illuminati dominen el món. O sigui, tota la història dels Illuminati...
Ve d'aquí?
Ve d'aquest tutxament, que és divertidíssim, és delirant. Hi ha com sectes que es financien comerciant amb LSD, tenim gent penjadíssima, teories raríssimes, religions inventades, o sigui, tot. I és una sàtira sobre aquesta forma de pensar que ara mateix és bastant vigent, no?
Sí, tant.
I que, o sigui, el que més em va flipar... O sigui, hi ha dues coses que em van flipar. Una, que la paròdia hagi estat el motiu de que existeixi aquesta teoria ara. I dos, que aquesta editorial que ha publicat això, Orsini Press, és de Cunit. O sigui, l'editorial que ha publicat en castellà això...
S'ha emocionat,
és de Cunit, perquè... O sigui, orgull del Penedès. O sigui, que Cunit es publiqui la trilogia Illuminatus, em sembla, però al·lucinant.
Sensacional, oi?
No, ja, és per tancar la quadratura del cercle, o sigui...
I escrit a quatre mans, això.
Robert Shea són dos que eren també periodistes abans.
Periodistes abans.
I treuen el material previ, o sigui, tota la història la comencen com a treballar a partir de la... I s'encarregaven de gestionar les cartes al director de diferents mitjans, i els comencen, ja un moment, a partir dels escenaris del Kennedy, que comencen a rebre moltes teories i propostes, i a partir d'aquí com amalgamen tot i fan aquest gran llibre sobre el pensament conspiranoic. Divertidíssim.
Doncs ja teniu material per si sou amants de la lectura, o potser no tant durant l'any perquè no teniu temps, el que dèiem, no? I ara trobeu aquelles estones mortes per dedicar-hi una estoneta, doncs 10 llibres. Els de la Marta Orriols, o els que proposaven la Marta Orriols, i també l'Albert Pijoan, que avui ens han acompanyat en aquesta tertúlia. No és el Quatre Gats, evidentment, això, però vaja, però...
Escolta'm, que el Quatre Gats també devien explicar coses banals, vull dir que no
sí,
està tan malament aquesta conversa.
No tan banals com les nostres, Vull dir que tampoc et pensis tu ara que... Escolta'm, Marta, Albert, per cert, hem perdut l'hàbit de la lectura? Aquesta pregunta que ens fèiem a l'inici.
L'hem tingut mai, l'hàbit de...
Gràcies. I bona pregunta i bones tardes. Doncs fins aquí.
Molt bé.
Marta, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon estiu a la fresca. Igualment. I que vagi tot molt bé. I Albert igual. Que
molt
vagi
bé.
Molt bé per...
Calafell. Al costat de Cunit. Al costat del Cinipres.
Doncs escolta'm, ànims amb tot.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Va, 5 minuts passen de 2... Perdó, falten 5 minuts per 3 quarts de 6. Una pausa i tornem.
RAC 1. Preparats? Llestos? Comencen els últims dies d'extra descomptes. Sigues el més ràpid i fes-te amb descomptes de fins a un 70% sobre el preu original en marques com Desigual, Calcedonia, Guess, Liu Jo i moltes més. Ens veiem a Viladecans de Style Outlets.
Hola, Barcelona! El millor esport ha arribat a la ciutat amb l'obertura de Sprinter Glòries. T'ho perdràs!
1.400 metres quadrats d'experiències esportives on podràs analitzar la teva trepitjada o demostrar la teva habilitat amb la pilota a l'estadi.
I com no, amb centenars d'articles esportius de les millors marques. Vine a visitar-nos a l'Avinguda Diagonal 208.
Sprinter, Sport for Life.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no ho sé. És que m'agafes en plena segona rebaixes i estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC+1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
RAC1. Tots som 1.
D'aquí a 3 minuts, seran 3 quarts de 6. Ara donarem la benvinguda al senyor Boigas, que torna a estar aquí per fer la defensa que vol fer cada dilluns de l'ésser humà, però és que abans...
Fàcil, Rocamora.
Sí, exacte. Tenim novetats amb el cas Dembélé i aquestes properes hores. De fet, hem d'anar cap als Estats Units. La Marta és a punt d'agafar un avió. Esperem que encara siguem a temps perquè ens costi aquesta última hora. Marta, Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Oh, sí, sí, ja sento soroll d'avió, ja estàs dins, no, de fet?
Sí, 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 de fet estic literalment pujant a l'avió.
Ara. Va, explica'ns, doncs, què passa amb Dembélé? Quina és l'última hora que ens vols fer arribar?
Doncs l'última hora és el que ens expliquen des del Barça. El Barça accepta negociar amb el Paris Saint-Germain la sortida de Dembélé. Fons del club blaugrana detallen que li han donat un termini de 5 dies al jugador perquè negociï amb el PSG, i si l'oferta de traspàs que presenta el club de propietat catariana és satisfactòria, aleshores acceptaran que marxi. Aquesta ha estat la resposta a la carta que els representants del jugador han enviat aquest matí al Barça demanant permís per negociar amb el PSG. Pagar la clàusula de manera unilateral, clàusula que fins a aquesta mitjanit és de 50 milions, però que després passarà a 100, té conseqüències fiscals negatives pel jugador i per això prefereixen un traspàs per una quantitat superior. Per tant, s'ha de partir del valor de la clàusula. Dembélé, per tant, la previsió a hores d'ara és que viatgi amb l'equip a Las Vegas mentre comencen a avançar aquestes converses. Recordem que l'equip jugarà demà, la matinada de demà a dimecres, contra el Milan, a, com diem, a Las Vegas.
Per tant, 5 dies perquè negociï Dembélé amb el Paris Saint-Germain. La clàusula de 50 no és un punt de partida, o millor dit, és un punt de partida, perquè el que sí que no vol el Barça és que remetin a la clàusula. El dubte, la pregunta és, entenc que el que es manté és allò del 50-50. 50% d'aquests 50 milions serien pel Barça i l'altra meitat seria pel jugador.
En el cas de la clàusula és així. En el cas del traspàs es dona per fet que és així, clar, però és veritat que fons del Barça no ho confirmen.
Doncs, a veure, Marta, fes, puja, que ara em fas patir, que potser t'estan ja reclamant i tot per asseure't. T'ha tocat finestra o no?
És que sóc l'última.
Va, passa res.
Tancaran la porta de l'avió darrere meu.
Ai.
No, malauradament tinc passadís. Hello, madame.
Hello. A veure, la conversa.
This is my passport.
Ja està.
Ara pensat, tindríem aquí una conversa entretinguda de jo no vull corridor, jo vull window.
És hola bona tarda.
Perfecte. Escolta'm, Marta, doncs, bon viatge, demà amb més tranquil·litat, veurem què passa.
Vale, perfecte.
Que vagi molt bé. Una abraçada amb la Marta Ramon acostant-nos a aquesta última hora. Per tant, el Barça dona permís a Dembélé perquè negociï amb el Paris Saint-Germain. Això vol dir que l'escenari que no veurem, si no hi ha un gir de guió d'última hora, és que el jugador pagui la seva clàusula abans de la mitjanit. És a dir, aquests 50 milions passen a ser el punt de partida, no el preu definitiu que pagarà.
Se'n vol anar a menjar baguets.
Si
fa falta un ou, jo estic disponible.
No, Julio,
i cobro poc.
Tu crec que ja se'ns ha passat. Aquesta etapa ja ha passat.
Per estar ja per l'àrea molestant, que si me caig, me levant, i en pujar-la...
No t'entenc, Julio, no t'entenc què estàs dient. Gràcies. En tot cas, gràcies, Julio Salinas. Un minut passa de 6:15. Senyor Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Fer-li un aplaudiment a aquest home que arriba.
Gràcies.
Un referente.
Gràcies.
Està content avui?
Sí, tot preparat. Estic tot preparat. El tècnic ja tinc, li he dit el que ha de fer. Sí. Bàsicament, això. Ha de fer això. Endavant.
Segle XXI. Canvi climàtic. Coronavirus. Guerra d'Ucraïna. Tothom està d'acord que el món és una merda i l'ésser humà és imbècil. Tothom? No. Una persona resisteix i encara defensa la nostra espècie. Qui? El senyor Buigas.
Qui insulti a l'ésser humà, li trenco la cara.
Senyor Buigas, l'eminència humana, de bocamoll a defensor de la nostra espècie.
Visca l'ésser humà! Visca! Guanyarem! Vinga, hòstia, guanyarem! Vinga, cridem tots, vinga! Guanyarem!
Sí, guanyarem! Menys mal que m'he quedat aquest estiu per defensar l'ésser humà, perquè una cita, realment, de gent que l'ataca. Avui us vull parlar d'un tio, el típic tio, que defineix l'ésser humà agafant com a exemple a un tarat. Això n'hi ha molts, eh?
A veure.
M'explico.
Sí, perquè de moment no ho seguim gaire. A veure.
Tio que agafa el diari i veu, per exemple, una notícia, a l'atzar, per exemple aquesta, eh? Un individu desequilibrat apunyala 5 persones a Austràlia, per exemple.
Ja.
I el tio diu, hòstia, com és l'ésser humà, eh?
Ah.
És que és l'hòstia. És violent, però el que més, eh? El més, que no és cert que sigui el més violent, perquè el ximpanzeu és més, però bueno, és igual.
Ho té estudiat, això,
sí,
eh?
Sí, informat.
Està bé.
Val, doncs el tio diu, hòstia, l'ésser humà és horrorós. Agafa com a mostra
com a exemple,
un tio que està atarat, perquè el mateix titular ho diu, un desequilibrat,
Saps
què vull dir?
Sí.
Això és com si jo trobés a un puma o un guepard coix.
Un guepard coix, ens hem d'imaginar ara.
Per qualsevol cosa, li falta una pota, me'l mirés i digués, hòstia, el guepard, quin animal més lent.
Ja.
Saps?
Un guepard sense pota, clar.
Sí, mira, va a 1 per hora.
Sí.
És el cargol i després hi ha el guepard. fan una carrera i has de mirar el fotofinish per veure qui ha guanyat. Quina espècie més lenta. Fota endavant, imbècil! Saps què vull dir? Fota endavant! Va, 120, eh? 100, quasi 120 km per hora, eh? 120 km per hora, eh?
Sí, que sí, que sí.
I no va més perquè si no li fotin una multa i no pot pagar, no porta, clar, té butxaques al traje.
No vol,
el traje que porta no té butxaques.
El traje que porta.
Si portés butxaques i pogués portar la cartera, aniria a 130 i pagaria la multa. Ja t'ho dic ara.
Però, per tant, clar, vostè es queixa de generalitzar, no? És a dir, a partir d'un cas, extrapolar-lo a la resta de l'espècie.
Que no és normal de l'espècie.
Clar.
Un tio que no... Home, un desequilibrado, tu estàs dient.
Sí.
D'acord que, aviam, que hi ha gent que no és desequilibrada i també, aviam, fa violència, eh? Però agafa l'exemple
idoni. Sí, però no se'n fa, insisteixo, que potser el veig una mica massa passat de voltes avui, eh? Però vaja,
per cert, tornant a la part.
Sí.
Te taques... Fixa't que està tot tacat. Però també no té un duro per comprar-se un quitamanxes. Perquè no portava butxaca.
Sí, altra, sí, com que no té cartera, tampoc
no pot. I va tacat i allò no marxa ja.
Això pensa vostè, tot això, en circumstàncies d'ara de l'estiu, que és la calor?
No, penso, és que és
així. És així. No és una teoria seva, vol dir que és un fet probable.
Això que deia, què passa? Posen l'exemple, al revés no passa mai. Per exemple, si hi ha la notícia d'un tio que ha inventat una medicina que ha curat més gent, que curarà més gent que totes les guerres juntes han matat, saps què ho dir? Ningú diu, hòstia, mira l'ésser humà, tu! Hòstia, som collonuts!
Home, si que ho diu algú...
Bueno, aviam, no diu, mira... No, al contrari, que el critiquen, aquest es fotrà ric.
Aquí estic bastant d'acord amb vostè, eh? Que per coses negatives sí que anem ràpid allò a abraonar-nos sobre l'ésser humà, en canvi, però no,
és antipàtic, i mira, es farà... cobrarà, la vacuna, o si no, s'inventarà una cosa, no, aquesta vacuna ens fotrà un xip i, saps?
Aquí sí que veiem clara l'excepció,
I ens matarà de tots.
Perquè no, és que al final...
No podem acceptar. La cosa positiva no la podem acceptar.
A vegades sí que hi toca, vostè. Sembla que no, però a vegades alguna cosa dirà.
Ja et vaig dir el primer dia que no, aquí no diria cap disbarat, eh? Ni un, eh?
Ja li vaig dir que potser era massa optimista. Quan
de moment no n'hi dic cap, eh?
Algun potser n'ha caigut.
El Gepard potser sí.
Sí, exacte. A la cartera, a mi, com a mínim, no m'acaba de convèncer.
Sí, però ho faig perquè rigueu una mica.
Ja, gràcies. I li agraïm.
Hi ha una cosa molt curiosa amb aquest tema, que és que tothom diu que l'ésser humà és molt violent. Tothom. I després els preguntes, has vist mai a matar algú? Tu has vist mai algú matar algú?
No.
En directe? No serveix una pel·lícula?
No, gravat.
No, home, però vull dir...
Tonteria en directe. No, clar, que no sigui ni el Telenotícies, ni una pel·lícula, ni dibuixos animats.
Ja, però vol la parada, això.
L'has vist mai?
No, jo no l'he vist.
Ja està. Curiós. Home, si fos un tio que mata tant, ho veuríem, no? Jo ja tinc més de mig segle de vida. El màxim que he vist de violència, jo la meva vida, fa 40 anys, quan té 18, a la discoteca, dos quillos... te voy a pegar i l'altre que l'agafava, l'amic l'agafava, saps?
És el més a prop que ha estat vostè d'un acte violent,
i ell deia déjame, i va fer així i es va deixar anar, però va tornar enrere perquè el tornés a agafar.
No va arribar a impactar,
no, o sigui, ell es notava molt que volia que l'amic l'agafés.
Ja l'entenc.
Era contra vostè, eh?
No, eren dos que estaven allà, que tots desitjaven que es paguessin, però es veu que era per impressionar la nena que mirava i ja està. Això és el màxim que he vist jo.
Sí, però amb tot això insisteixo.
Sort que ha tingut.
Què ens vol dir amb tot
això? Que, llavors, si fóssim tan violents hauríem vist alguna cosa. Però, dic jo, si, que matem constantment, som el pitjor, som una plaga. Això. Hòstia,
però
si no fos per les notícies i les pel·lícules, ja et dic jo que no... Ara ja m'imagino un tio tancat des del naixement a casa seva. 20 anys, tancat a casa, finestres tancades. L'única informació de l'exterior te la de diari. Sí. El Piqueres, per exemple. Per posar un exemple, el Piqueres.
Sí, per exemple, una cosa així suau. Notícia apocalíptica.
Exacte. 20 anys tancat, quan li obrissin la porta, aquest tio, tu què creus? Sortiria?
Home, no, potser sí.
Aquest tio estigui acollonit.
Posat en aquest cas, segurament...
No sortiria.
No, clar, és que t'has acostumat a una realitat que...
No, pensaria, hòstia, sortiré i em mataran, segur.
Sí.
M'esclafarà, no?
Un punt de por sí que podria
tenir. Un punt de por, no, aquest tio no surt segur. Però segur, t'ho dic ara. Jo a vegades penso que les telenotícies estan finançats per a les farmacèutiques que produeixen antidepressius.
Perquè es forren, de veritat, amb el tornillo.
A veure, si no vull gas.
I la gent li encanta, perquè la gent, aviam, la gent no vol veure bones notícies, no les mira.
No.
Vol les boletes, això li encanta, li agafa, saps?
Bueno, sí, és com, bueno, com, sí, com els true crimes, per exemple, no? Allò, sí. Sèries venga, sobre morts i assassins.
Exacte.
Sí,
sí. Quan acaba altra notícies, com que no en tenen prou amb tota la violència que hem vist,
sí.
Es baixa la sèrie, saps? Juego de Tronos, per exemple, que dius, bueno, Juego de Tronos, jo pensava que el joc de les cadires, saps?
No,
saps el joc de les cadires?
Sí. De la música que va sonar, no? Sí. Que va sonar música.
Sí, no, és una cosa infantil, no li donis al teu nano, eh? Es podria dir perfectament sangre, decapitaciones i sadismo, per exemple, perfectament, eh? El títol podria ser perfectament aquest.
Però potser no funcionava, sí. No?
Anem a un altre joc, el Juego del Calamar, que et queda com més simpàtic. Calamar, eh? Allò, sadismo absoluto, eh? A infinito. Sadismo infinito. Perquè, clar, si no és que agafem el mono... Jo tinc una teoria que portem tant temps amb violència...
Sí.
Que ara que estem en l'època que menys n'hi ha... Clar, tenim el mono, necessitem veure violència, saps? És que la sèrie és el parche de nicotina de l'exfumador.
Sí.
Perquè abans... O sigui, pensa una cosa, un català de 80 anys és el primer català de la història que es passa tota la vida sense veure una guerra a casa seva. És així.
Però com ho ha fet
el primer?
Jo en tinc
un català de 80 anys.
La guerra que es va fer allà al ple era bastant real.
Sí, bueno, això...
La de l'Ajuntament. La superi, la guerra. Superi, de veritat. Aquest episodi...
Juego de Tronos, pitjor que el calamar. Allò era la guerra, la tercera guerra mundial.
Un punt desagradable.
Pitjor que el Putin, el Collboni.
Sí que va ser, però insisteixo que ho ha de superar ja aquell episodi, vull dir, ara de fet vostè ja està fora de la política. D'acord.
El que li va passar a vostè...
Que ja està, ja ho hem entès, senyor Trias, deixi-ho estar.
Perfecte. Nota que no ha vist mai una guerra en sa puta vida, aquest home. És el primer, la primera generació. Ell, el senyor Trias, t'hi pico, no ha vist mai una guerra.
No.
Però abans, dues o tres i tot en una vida, eh?
Home, senyor Trias, potser sí que n'ha vist alguna, de guerra.
A quina? A casa nostra? Quina?
Quants anys té el senyor Trias?
Cap ni una.
46 anys, senyor.
Cap ni una, senyora.
No recordo.
Va acabar la Guerra Mundial... Bueno,
45?
Potser sí que n'he vist alguna.
Home,
aquí?
La Guerra Civil va ser l'any 38. Aquí sí que és cert que la Segona Guerra Mundial, doncs, no va estar aquí. No va passar a força de passada.
Sí, va.
Un de 70 ni la Guerra Mundial.
Això és veritat.
Perquè no oblideu una cosa, el món és una puta merda.
D'acord.
Però abans era merda i mitja.
Això és veritat.
Abans merda i mitja.
Vol dir que hem millorat en aquest sentit.
Ah, exacte.
Ara.
Però és una merda. El tato, perquè això, jo tinc una teoria també, que sobretot pels boomers. Els boomers són pessimistes per culpa d'un programa de televisió que es deia Barrio Sésamo. Els boomers, tu ho recordaran. Aquest va fer molt mal a la nostra generació. Molt, molt.
No entenc on li veu el problema.
Van oblidar-se d'emetre un capítol. Van emetre moltes vegades aquell capítol que tu recordaràs, aquell que explicava la diferència entre cerca i lejos.
Sí,
aquest es va emetre moltes vegades, sé per què.
Coco, no? Era Coco,
el cara Coco, aquell. El Coco,
cara Coco, no. Era Coco.
Coco, cara. Tenia una cara de Coco. I era blau, Coco blau, que també dius, érem tontos de collons. Ara donem lliçons al jovent d'avui en dia, però nosaltres, aviam, érem tontos, també, eh?
Ja.
Com passa, també...
Érem nens,
sí, no, érem tontos.
Ah, d'acord,
digue'm, perquè era un cara Coco, que parlava amb cara de Coco i ser de color blau, també és raro, eh? Doncs bé, i ell ens explicava coses superintel·ligents, perquè nosaltres érem superintel·ligents, que era cerca i lejos. La diferència entre cerca i lejos, en castellà, i es posava a prop de la càmera i deia «Hola, estoy cerca!», saps? I després se n'anava lluny i des de lluny cridava.
Cridava, és
veritat. «Ahora estoy lejos! Ahora estoy cerca! Ahora estoy lejos! Cerca, lejos! Cerca, lejos! Cerca, lejos! Cerca, lejos! Cerca, lejos! Cerca, lejos!» Mitja hora així, el tio.
Això haurem de gravar. Recordem que posem a gravar la setmana que ve en vídeo, la secció, si pot ser.
Cerca, lejos! Cerca, lejos! Cerca! Mitja hora, de rellotge,
És que ho havíem entès perfectament, senyor Wiggins.
Ens va quedar claríssim,
Perquè trobo que era interessant veure aquest exercici que ens ha regalat ara.
Puc tornar a fer, si voleu,
Sí, sisplau.
Cerca, lejos! Cerca,
ja està.
Ah, quasi no torno, recordareu, eh?
Marxant massa. I així dediquem la tarda, al versió estiu. I el problema, doncs, quin problema
hi ha? Que ens va quedar molt clar a tota la generació. La prova està que no hi ha ningú de boomer que vagi pel carrer i vegi una persona que està lluny i es pensi que està a prop però que és petita.
Clar.
No. Tot es troba mai, ens va quedar claríssim. Per això som tan llestos nosaltres, sí o no? Però, atenció a això, aquí és on anava, es van deixar d'emetre un capítol molt important perquè avui no hi hagués tants pessimistes, que és la diferència
entre bien, mejor, mal, peor.
Pazar Rajoy.
Hauria d'haver sortit a un caracoco i hauria d'haver dit, ahora estoy mal, pero antes estaba peor, por lo tanto voy a mejor. Que en cierta forma es mejor que estar medio bien, pero antes haber estado peor, por lo tanto ir a peor.
¿Mm? ¿Vostè no, perdón. Que faltava,
medio bien, pero antes haber estado mejor, por lo tanto ir a peor. Así, ahora voy a decirme. Mal, mejor. Mal, mejor. Peor, bien. Mal, diferente. Mira, senyor, ¿sabes
buena, és que m'he perdut.
Tio, per culpa d'un caracoco. Per culpa d'un caracoco.
Caracoco. Li pot dir coco, sisplau, i no caracoco, ni caracoco. Ni...
Per culpa d'un caracoco dels collons, ara hi ha tants pessimistes. Ara estoy no mal, però antes estava bien. Però antes estoy mejor. Per cert, he d'acceptar una cosa, eh? Atenció, digue, això, eh? Digue. Que hi ha dues coses que sí... que és veritat que abans estàvem millor.
A veure...
Això ho he de reconèixer.
Què són?
La primera, que no sé com s'ho feien abans, però tothom, era més jove. Pregunta a qualsevol persona aquí. El 100% de la població del planeta era més jove.
Espera un moment, oh! Perquè és que no sé... No, però
sí, escolta, no és com... Aviam, que...
Té raó.
És lo normal, aviam, lo normal és que cada època tingui de tot. Que, no, però, ells però no, és evident tots. Sí, home, aviam, això era collinut.
Però i què vol, i on vol anar a parar?
Home, que això era millor, això ho hem d'acceptar, s'ha d'acceptar. És així, sí. Les coses s'han d'acceptar. I el primer dia de la humanitat devia ser l'hòstia. El primer dia de la humanitat només podies estar viu o encara no haver nascut. No havia mort ningú encara. Hòstia, la gent devia ser superfeliç aquella època. No s'havia inventat la mort. La gent se sentia immortal.